llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz.
Obrim aquesta segona hora del Penedès en xarxa amb Leire Martínez, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, que té nou treball, primer treball en solitari, on hi ha aquest Mi Nombre. Estava perfecto. Eres el miedo vestido tras cada canción. Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya. Buscaste a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tuya. No podrás esconder más. Dos caras y un nombre. ¿Dónde? ¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que también escondes? Pero que te volverán gritando mi nombre. No quiero oír nada más, ya conozco tus miedos, aunque los disfraces. Detrás de ti puedo verlos usando mi voz, aunque tú los calles. Vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos, que yo seguiré leyendo hasta demostrar que no.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui ens acompanyen la nova presidenta del Centre Excursionista del Penedès, la Núria Repiso, i dos integrants d'aquesta nova junta directiva que estrena mandat de 4 anys, la Glòria Villena i el Jordi Pasqual. Bon dia, benvinguts tots.
Hola, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Sou part de l'equip que liderarà el Centre Excursionista del Penedès aquests 4 anys. Fa il·lusió, fa respecte, en teniu moltes ganes. Com entomeu el repte? Comencem amb la presidenta.
Bueno, ganes moltes. En un principi, bueno, ara ja ens van passant tots els inputs, tota la informació i tot el volum de feina que comporta aquest centre excursionista. I també estem, no ens pensàvem que fos tanta cosa, no? I il·lusió molta, motivació molta. Som un equip de gent que hem entrat tots molt motivats. Molta gent no són coneixedors explícitament del centre, o sigui, no són persones que fa molts anys que són socis del centre excursionista, i això els motiva el doble. I estem tots molt contents, i a veure com anirà la dinàmica de treball, no? Hem agafat una dinàmica de treball no presidencialista. Ara comences amb mi com a presidenta, però no serà presidencialista. Farem un treball en horitzontal i treballarem per àrees, on cada àrea treballaran 2-3 persones amb tota la seva responsabilitat que comporti. O sigui, no tot recaurà sobre presidència, ni sobre secretaria, ni sobre aquests elements fonamentals d'una junta, no? Volem, en aquest sentit, fer un treball més en equip i més motivador per a les persones que estem treballant sense ànim de lucre i posant-hi allà molt de temps. No?
I moltes hores. La Glòria és la nova secretària d'aquesta Junta. Com entomes el repte?
Doncs igual que diu la Núria, no? Hem començat amb molta il·lusió de muntar, no?, aquest projecte de treball pel CEP. I la veritat és que il·lusions totes, amb una mica de vertigen, perquè quan veus totes les tasques i totes les coses que s'han de fer, doncs sí que fa una miqueta de por en aquest sentit. Però la veritat és que a mi m'agrada molt veure l'engranatge del CEP per dins, perquè ho desconeixia i vas veient una mica la feinada que han fet les juntes anteriors.
I el Jordi, el més jove de les tres?
Ganes moltíssimes i també respecte. El llistó de la junta sortint està molt alt. Però bé, contem amb el suport de totes les seccions i dels socis que van assistir a l'assemblea i que això ens van traslladar el seu suport i els seus ànims.
Presenteu-nos aquesta nova junta, el nou equip que entoma el lideratge d'aquests 4 anys.
Bueno, és una junta que som 10 persones.
I d'aquesta... Són moltes?
Sí, som moltes. Vull dir, fins ara hi havia una junta directiva molt petita i som 10 persones com a junta directiva, es podria dir. Però com a junta, aquest any hem volgut afegir també les seccions que tinguin veu i vot en totes les decisions que prengui la junta, no? Però a part, doncs, aquesta junta directiva, doncs estic jo com a presidenta, la Glòria Villena com a secretària, la Olga Serra, que és la persona que s'encarregarà, ajudarà en secretaria a la Glòria i, a més, portarà el tema de subvencions, que això és una càrrega important.
És exigent, no?
És molt exigent. Després, a tresoreria, tenim el Pere Ametlla, que repeteix, o sigui, és una persona que continua de la junta anterior. I com a responsable de l'àrea de seccions hi haurà la Rosa Aroles i la Mònica Jiménez. A l'àrea de comunicació hi haurà en Xavi Serramià, la Lu Puiggròs i en Jordi, que el tenim aquí mateix, i jo mateixa també. O sigui, són 4 persones. I després a l'àrea de manteniment de tot el centre excursionista, això ho porta el Josep Maria Mallo, que també és repetidor, ve de la junta anterior, que és una persona molt coneixedora del centre. Després, l'àrea de llicències i play-off ho portarà la Lu Puiggròs, el Xavi Serramià i el Lluís Pasqual. I l'àrea de la zona esportiva, Boulder, repetim una miqueta, eh? Mònica Jiménez, jo mateixa i la Lu Puiggròs. I una mica, també com a novetat, farem una àrea de la dona, eh? Que també ho portarem 3 dones. Val a dir que som majoria de dones en aquesta junta, som 6 dones.
Això passa per primera vegada?
Això ha passat per primera vegada.
Felicitats, doncs.
És tot un èxit i bueno, una mica l'explicació és que entre dones també ens entenem molt bé, no?
Quan edats, veterania dels integrants, deies que no tothom porta molts anys...
No, bueno, en quant a edat, bueno, potser el Mallo, jo i el Pere Ametlla som els més veterans, no? I tota la resta, doncs, bueno, la Glòria... Sí, la Glòria... Hi ha una gamma mitjana i després hi ha joves, com el Jordi. El Jordi està a secretaria, ell és el que atén les persones, és molt coneixedor de tot el centre i porta molts anys. I a més, pues, és escalador, està a curses, és una persona molt activa i és jove, és molt jove. I la Lu Puiggròs, que també és molt jove, no?, que també està a curses de muntanya. I, bueno, això està molt bé, estem molt contents que sigui així.
La Núria ja ho explicava una mica, però Jordi, com arribes al centre excursionista i com t'acabes implicant fins a formar part d'aquesta nova junta?
Bé, a casa el pare havia sigut soci, jo havia anat a algunes sortides... I després em vaig distanciar al centre durant uns anys, però els amics que amb canal a la muntanya sí que havien estat a secretaria i sí que estan implicats en el centre, i es va donar l'oportunitat de substituir una noia que marxava de secretaria i ja hi vaig entrar de ple. Vas coneixent les seccions, vas coneixent la gent, i vas anant, et vas implicant, i un canvi molt gran va ser el canvi de seu social, que el centre va cobrar una vida espectacular. L'espai esportiu i l'espai social van prendre una importància molt gran i la vida social, que quedava relegada una mica només els divendres al vespre, passava a ser cada tarda. I va ser on realment ens vam conèixer molt tots entre tots, sobretot els que érem socis més nous o més joves.
I en el cas de la Glòria, quan arribes al centre i per què, en quina modalitat?
Jo al centre vaig arribar el 2015. Vaig arribar bàsicament en excursionisme de caminades, perquè ja feia curses d'aquestes marxes de resistència i necessitava federar-me, no coneixia gaire per aquí. I llavors vaig conèixer el centre, vaig entrar una mica, en principi, bàsicament perquè necessitava la llicència per poder fer aquestes marxes, eh? Però la veritat és que, com que hi ha moltes activitats i moltes sortides que em van anar agradant, em vaig engrescar i estic amb el grup en la secció de caminades esportives des que va començar amb la Núria i més gent del centre.
I la Núria, quan arriba al centre excursionista?
Ui, jo ja quasi que no me'n recordo. Jo des dels 20 anys, o sigui, ja porto 44 anys. O sigui, el centre el que té és que una vegada entres, això que diu el Jordi és ben... Una vegada entres i te'l fas teu, ja no deixes mai, eh? Una persona tan antiga, encara que hi hagin impassos a la vida com l'època familiar, que no em fas tan durs i potser et desvincules una miqueta...
Però es continua pagant
es
la
continua
quota.
Sense continua sent soci, es continua estant allà i es continua estimant el centre, no? És una cosa que es porta dins.
L'anterior junta va inaugurar la nova seu social, com recordava el Jordi, que va ser tot un revulsiu, i va celebrar els 50 anys. Són dues fites destacades. Des de fora ens podem preguntar què farà aquesta nova junta.
Bueno, de fet, com bé ha dit el Jordi, torno a apuntar, les juntes anteriors han fet una feina titànica i nosaltres ara de moment serà continuista, o sigui, continuarem, tenim algunes coses en ment, no? Coses tècniques, canviar la web, ser les xarxes socials més àgils, bueno, tenim coses en ment i sobretot el funcionament intern, que sigui tot també més àgil i no tan carregós, perquè per ells ha sigut una feina molt, molt estressant, de moltes hores, de dedicació de moltes hores. Això no volem que ens passi a nosaltres tantes hores i que ens cremem de seguida. Llavors, ara estem en aquest planteig, no? Val a dir que volem continuar amb el que comentava, no, el Jordi, de que ara la gran diferència de l'abans al després és que quan tu ara entres al centre excursionista hi ha vida. Hi ha una vida que abans no es respirava, no? I ara bueno, volem continuar això i que vagi creixent, evidentment.
Quan dius que hi ha vida, què hi passa? Dibuixeu-nos una mica aquesta imatge, no? Jo travesso una tarda qualsevol, entro dins el centre, amb què em trobo, Jordi?
Bé, aquest espai es va inaugurar després de molts anys de feina i des d'aquell moment no hem parat de buscar maneres de dinamitzar-lo i és el que seguirem fent la junta entrant. Què s'ha fet? Doncs principalment cursos d'escalada. Es va començar amb uns cursos d'iniciació a l'escalada per adults, eren cursos puntuals, és a dir, eren unes 10 sessions i el curs finalitzava. Això es va anar evolucionant i ara tenim cursos d'escalada que es mantenen al llarg de tot el curs escolar, tant per nens a partir de 5 anys com per adults. A més, aquest any tenim la sort de que s'han omplert tots els cursos. S'han ampliat respecte al curs anterior per demanda dels socis i la idea seria seguir creixent cap a la direcció que demanin els socis.
Per tant, cada tarda hi ha gent escalant el rocòdrom.
Sí, tant per lliure com amb cursos organitzats des del centre. Alhora també a l'espai social hi ha tres cursos de ioga que també busquen dinamitzar aquest espai, a banda de projeccions, d'algunes de caire més puntual i d'altres amb les que anomenem divendres d'alçada i ressupor, que són el tercer divendres de cada mes.
I també puc trobar-me, si miro cap amunt, gent al gimnàs, al minigimnàs.
I tant, i tant. I si mires una mica més a l'esquerra, a la biblioteca, segurament trobaràs algú de la nova junta, que les reunions ara són pràcticament diàries, al ser 10 persones i tantes àrees a treballar, doncs hi haurà algú de la nova junta gairebé segur cap a la tarda vespre.
Quines són les hores de màxima afluència?
Jo diria que per l'espai esportiu seria els dimarts i els dijous cap a mitja tarda, cap a les 7 o així. És quan la gent escala i quan la gent va al gimnàs, sobretot buscant separada del cap de setmana, que és quan la gent que ens agrada la muntanya podem...
Marxeu, no?
Sí, gaudir de l'activitat que realment ens agrada a l'aire lliure.
També ha un petit apunt, no? Perquè és important en els cursos, els pares deixen la canalla, no? Però nosaltres, per exemple, hem obert l'espai polivalent que tenim a baix, que és on fem les projeccions, i llavors hi ha pares que entren, surten, es fan el centre seu. Això és com una porta d'entrada, també, no? Que s'hi sentin còmodes, que s'ho sentin seus.
Llavors, en la part social, una mica, a mi m'agrada fer-hi també que el centre una mica promou l'activitat física com un tema de salut també, però és important la part de social, no tant com espai, com esteu parlant ara, sinó el benefici que treu la gent que hi participa en les activitats de fer xarxa entre ells, no? Una de les coses que a mi m'agrada i que m'ha enganxat al centre és que vaig trobar grups d'amics en totes les activitats que he anat fent, no? Però no amics que coneixia d'abans, sinó que els he fet per fer aquestes activitats, no? I això a nivell de salut mental també és molt important.
Dèieu que la intenció és reforçar el paper de les seccions, que han estat integrades també a la Junta, que també prendran part de tota la tasca i del dia a dia i de les decisions. Ja que són el pal de paller i el que dona sentit al centre, us sembla si presentem aquestes seccions? Quantes n'hi ha? Que n'hi ha moltes, em consta. Què fan?
Bueno, hi ha 20 seccions, a veure si entre tots tres...
Si surten, no?
Surten tots, no? Però, bueno... Hi ha la dels Set Cims.
Que ara deu estar molt activa. Sí, que ara està... cada tarda, Jordi, deu haver-hi algú altre, no?
Sí, això mateix, a punt per obrir inscripcions.
Sí, hi ha les seccions específiques i tècniques, no? Hi ha la secció d'esquí de muntanya, hi ha la secció de raquetes, la secció d'alta muntanya. Són molt tècniques i específiques d'una manera de pujar a cims o d'accedir a la natura. Hi ha les caminades esportives, que són entrenaments setmanals per estar fort quan vagis a fer muntanya. Hi ha la de curses de muntanya, que li diuen els entrenillos, a Jordi, ell hi va.
Sí, els dijous.
Els dijous. Hi ha la dels joves, hi ha la de famílies, que també es fan activitats familiars. Hi ha, què més hi ha? La de pedra seca. Aquesta és important, la dels veterans també, una altra secció, la coral, que tenim una coral al centre excursionista. Què més em deixo?
Projeccions.
La de projeccions, el cicle de projeccions, fem un cicle de projeccions anual i a part fem el dels divendres d'alçada, que són projeccions locals, o sigui, estem donant peu a tota la gent sòcia del centre que vulgui venir a explicar la seva aventura i després fer l'acte social, no?, que comentava la Glòria.
Hi ha també la d'excursionisme, que també fan sortides.
Hi ha la de bicicleta.
I una de biblioteca, que s'encarrega una mica d'organitzar tots els documents i llibres i mapes que tenim allà.
Hi ha també Penedès Verd, una entitat pròpia que l'anterior junta la va integrar dins el centre excursionista.
I la de veterans, que no sé si l'han comentat.
I sí. Ja les tindríem totes.
Totes 20.
Bueno, clar, i totes aquestes seccions organitzen activitats específiques del seu tema, no? Llavors, clar, tenim una agenda molt completa.
Ja dona el local, el nou local.
Bueno, clar, és que aquestes activitats no es fan totes allà. Vull dir, evidentment, es fan al medi natural, es fan a les muntanyes, no? En general.
Però bé, planificar l'activitat de 20 seccions, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí, tenim a la Rosa i a la Mònica, dues membres de la nova junta, que estan fent aquesta feinada de reunir-se amb totes les seccions per començar aquesta coordinació amb elles i integrar-les també dins del funcionament del centre.
Quina és la massa social del centre excursionista ara mateix? No sé quins números teniu més recents de tancar l'any passat, potser?
Estem al voltant dels 1.250 socis.
Un dels objectius és créixer o no és prioritari?
No és prioritari créixer. El que sí que volem és que funcioni tot el que està funcionant. I sobretot el rocòdrom, no? Volem que segueixi funcionant i segueixi funcionant bé perquè vam demanar un crèdit per poder tenir aquest local, per tenir tot el que tenim allà, i bueno, encara ens queden uns 10 anys, oi, Jordi? Sí. Van dir uns 10 anys d'estrènyer el cinturó i bueno, o sigui, hem de treballar perquè creixi i per mantenir-ho. Sobretot per mantenir-ho, i si creix, benvingut sigui, no?
Sí, responent a la teva pregunta, una mica créixer ho entenem més com la conseqüència que com l'objectiu. El que volem, treballant amb totes aquestes seccions, al final són el que donen vida a l'entitat, són les que organitzen les activitats. Si aquestes activitats són atractives, la gent vindrà, si la gent va a les activitats, s'acabarà vinculant amb el CEP i acabaran sent socis. Mm. Una mica la idea és anar per aquí, o sigui, no buscar créixer de forma com artificial, sinó millorar el centre, i això bueno, els últims anys ens ha portat a créixer i creiem que la dinàmica pot seguir per aquest camí. Mm-hmm.
Quines són les properes activitats destacades del calendari?
Bueno, ja ho hem dit, properament els Set Cims, que el tenim al maig, el 4 de maig.
El dia 4?
El 4 de maig.
Però encara any. No heu obert inscripció,
encara
oi?
Encara no. Aquesta és com a molt important, els Set Cims és molt important pel centre.
I per tot el Penedès. Sí.
I properament tenim una presentació d'un llibre d'en Joan Rovira sobre la transhumància. I una exposició que tindrem allà, tenim ara un espai ben habituat.
Ben preparat, no?
Sí, ben preparat per posar-hi exposicions. Llavors també tindrem durant uns 3 mesos aquesta exposició allà al Centre Excursionista perquè li interessi el tema pugui venir a veure-ho.
Si han fet dentetes algun oient que té ganes de passar-se i veure in situ tot això que hem estat explicant, com pot accedir al centre sense ser soci, per saber què feu, per descobrir aquest nou local?
El centre el tenim obert una mica. Els socis tenen accés en funció de l'espai que facin servir, no? Però tenim un horari de secretaria que estan oberts al públic, que són els dilluns, els dimecres i els divendres, de 7 a dos quarts de nou. I allà la gent pot passar, veure l'espai, que com comentava la Núria, en tenim exposicions i poder veure una mica el que tenim per allà i demanar informació i veure quines activitats fem i com es pot fer soci i què implica ser soci també. I, bueno, i una mica presentar-se allà amb el centre.
I última pregunta, de quan és la quota de soci actualment?
Tenim diverses modalitats. La modalitat de joves fins a 30 anys és de 26 euros. La quota numerària, és a dir, una persona individual de més de 30 anys és de 48 euros l'any, i aleshores tenim el pack familiar, que serien dues quotes, i és una quota semestral de 34 euros.
Molt barat, no?
Sí, no serà impediment. Núria, Glòria i Jordi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molts encerts en aquesta etapa que enceteu. Gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Necesito a alguien, help. No vale cualquiera, help. Necesito ayuda, help. Cuando era joven, mucho más joven que hoy, nunca pedí nada a nadie, no lo necesité. No soy el mismo, hace tiempo perdí la fe. Traté de abrirme y me olvidé que me sentaba bien. Necesito ayuda, algo va mal.
És un help diferent, una versió del help dels Beatles a càrrec de Lia Kali, que ens portarà al flash de 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Recollim l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Fundació Marta Mata convoca el primer Premi Staifores per impulsar projectes educatius transformadors al Penedès. La Fundació Marta Mata ha anunciat la convocatòria del primer Premi Staifores, un guardó bienal que té com a objectiu reconèixer projectes educatius innovadors desenvolupats a la vegueria del Penedès. La iniciativa vol posar en valor iniciatives que promoguin una educació crítica, creativa i socialment responsable, connectant infants i joves amb el seu entorn natural, social, cultural o històric. El premi està obert a centres educatius, equipaments socioeducatius, serveis educatius i entitats que treballin amb infants i joves a la zona. Poden presentar-se projectes d'aula, de centre o de territori, així com intervencions comunitàries i propostes interdisciplinàries amb un clar component pedagògic. El projecte guanyador rebrà 2.000 euros i una estatueta commemorativa, i els treballs guardonats seran publicats a la web i a les xarxes socials de la Fundació Marta Mata. Les candidatures es poden presentar fins al 30 d'abril. El veredicte es farà públic abans del 30 de juny del 2026 i el premi es lliurarà el 21 de novembre de 2026 durant la 19a jornada Marta Mata. ...22 centres de la comarca han participat a les semifinals del 22è certamen de lectura en veu alta. Ahir al matí el Teatre Cal Bolet de Vilafranca acollia la semifinal de l'Alt Penedès del 22è certamen de lectura en veu alta. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Enciclopèdia Catalana, l'entitat cultural que encapçala el grup format per diferents empreses editorials i que té com a missió el foment de la llengua i la cultura catalanes. La semifinal que ha acollit Vilafranca ha estat organitzada pels serveis territorials del Penedès i els serveis educatius del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya a través dels serveis educatius de l'Alt Penedès i els equips d'assessors i assessores de LIC, Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social. En veu alta és una activitat en què cada lector llegeix un fragment dels llibres proposats per a la semifinal de cada categoria. El certamen és una de les accions que s'emmarquen dins el Pla Educatiu d'Entorn de Vilafranca. El celler Fascina de Can Guineu acull una nova sessió del Combo Gira. El celler Fascina de Can Guineu acull aquest divendres a les 7 de la tarda una nova sessió del Combo Gira del curs 2025-2026. L'acte, organitzat per l'Escola Municipal de Música, forma part d'un projecte en què les escoles de música dels hostalets de Pierola, Piera, Sant Esteve Sesrovires i Sant Sadurní d'Anoia col·laboren per crear un petit circuit de concerts. Aquesta iniciativa permet que els combos de les diferents escoles puguin tocar en directe i en espais diversos. El concert és una proposta musical i familiar oberta al públic i totalment gratuïta. I acabem parlant-vos de la visita guiada Ermengoda, una dona del segle X al Mac Olèrdola. A partir de les 11 i fins 1:15 del migdia d'aquest dissabte, s'ha programat a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia l'activitat Ermengoda, una dona del segle X. L'activitat és un itinerari guiat pel jaciment en perspectiva feminista amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Es tracta d'una visita que permetrà conèixer com era la vida quotidiana d'una dona benestant com Ermengoda, que va viure a la ciutat d'Olèrdola 1.000 anys enrere. Es podran conèixer com eren les seves cases i de quins béns disposava. També es desvetllarà la seva relació amb Sunifred, un dels principals terratinents de la zona. I amb l'ànim de completar la percepció del món femení a Olèrdola i a la Catalunya al medieval, es recorrerà a les dades que ha proporcionat l'antropologia i l'arqueologia funerària, així com també a la documentació escrita. El preu de l'activitat està inclòs en l'entrada al recinte. Per participar-hi, cal inscriure's al correu electrònic mac.olèrdola@gencat.cat.
Penedès en xarxa.
A la gent del detall d'aquest divendres us hem preparat dues propostes culturals. El divendres vinent, 13 de març, a les 7 de la tarda, el vilafranquí Joan Ríos presentarà la seva segona novel·la, Llum d'aigua, al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. I avui Uns dies abans ens acompanya per parlar-ne. Benvingut a Ràdio Vilafranca, Joan.
Hola, què tal? Bon dia.
La teva primera novel·la, 30 d'agost, passava al Penedès amb el rerefons de la Festa Major de Vilafranca, amb Sant Fèlix com a protagonista. En canvi, Llum d'aigua transcorre a la Vall Fosca. Quina connexió hi tens? O has trobat una bona història?
Bé, he trobat una bona història que crec que ja ha arribat l'hora que s'expliqués per la majoria de la gent, no? Mitjançant, doncs, l'estil novel·lenc. La meva relació amb la Vall Fosca ve de fa molts anys. Jo de ben petit ja anava a estiuejar amb els meus pares i les meves germanes i tota la vida m'he mogut per allà a la Vall Fosca. Per tant, tot el que és l'espai exterior, el que envolta la Vall Fosca, els estanys, les muntanyes, els prats, tot aquest lloc, doncs, jo ja el vaig descobrir de ben petit. I, a més, al meu pare li agradava molt caminar, anàvem a caminar moltíssim i vaig descobrir molts racons durant molts anys. Encara, avui dia, també, per poc que pugui, m'hi escapo.
La història de Llum d'aigua està basada en fets històrics. Hi ha també algun personatge real, fins i tot. Explica'ns aquests fets, a partir dels quals tu construeixes la novel·la.
Els fets són explicar de la millor manera possible que pugui fer-ho, uns fets molt importants per a la història de Catalunya i que majoritàriament són molt desconeguts, que és el fet de la construcció de la primera central hidroelèctrica de Catalunya, justament a Cabdella, a la Vall Fosca. Aquesta és la meva intenció. I amb aquesta excusa, doncs, vaig idear una trama que es desenvolupa al llarg de dos anys, des del 1912 al 1914, des que es construeix una carretera de 30 quilòmetres en 3 mesos.
30 quilòmetres en 3 mesos?
Sí.
El segle passat.
El 1912. Amb l'arribada de més de 3.000 homes en una vall totalment verge i desconnectada del món.
Aïllada, no?, en aquell
aïllada
moment.
Aïllada completament, amb molt de fred, amb moltes mancances bàsiques. Imagineu-vos, doncs, que de cop i volta, doncs, tota aquesta gent, a més, estrangers, molts de les Espanyes, de Múrcia, d'Andalusia, d'Extremadura, també hi havia italians, també hi havia francesos, doncs arriben de cop i volta aquí, allà, perdó, i posen tot el paisatge, poden a l'aire.
És com si hagués caigut una bomba, no? Una sacsejada.
Sí, clar. La gent d'allà, evidentment, no en tenien res. A poc a poc, s'hi van anar introduint. Hi havia gent, sobretot mossos joves, que es van posar a treballar en tot aquest projecte, perquè el projecte en si de què tractava? El projecte en si tractava de connectar gairebé una vintena d'estanys a més de 2.000 metres, interconnectar-los subterràniament perquè tota l'aigua recollida allà, en aquests estanys anessin a parar a un sol estany principal, que és l'estany Gento, i d'allà conduir aquella aigua amb unes turbines que hi ha a sota un desnivell de 800 metres a la central de Cabdella. Aquest era el projecte que s'explica molt, molt fàcilment, però que, evidentment, aquí hi ha unes qüestions tècniques i de duresa de treball dels manobres molt, molt heavy, no? I jo penso que tota aquesta història no està explicada mitjançant una novel·la. O sigui, jo he llegit molts llibres, m'he assessorat amb molts llibres.
T'has documentat.
M'he documentat molt, però són llibres tècnics, diguéssim, no? Mitjançant una novel·la no s'havia fet mai. I el que em deies dels personatges. Els personatges, hi ha dues classes de personatges. Uns que són els basats en personatges que van existir realment i uns altres que són totalment ficticis, fabricats per la meva imaginació. Els noms de tots són ficticis, això sí.
Els protagonistes són el Manolo i la Ramona?
El Manolo, bàsicament.
Bàsicament el Manolo. Tota la història, al voltant seu pivota la història.
Gira al voltant d'aquest jove miner murcià que arriba aquí a la Vall Fosca, i a través d'ell, a través dels dies del dia a dia, del que treballa dia a dia, doncs s'explica com va evolucionant tota l'obra, i a més, doncs, els seus fets personals, tota la relació que té amb altra gent, i d'aquí surten altres subtrames i altres personatges.
Quin seria el gènere? Com qualificaries la història? O toques més d'un gènere?
Jo diria que toco més d'un gènere.
El central?
Bueno, no vull dir que sigui una novel·la històrica, perquè no ho és, però és una novel·la basada en fets històrics, on hi ha moltes qüestions diverses, perquè hi ha històries d'amor, històries d'odi, hi ha morts, hi ha amenaces, hi ha enyorances, hi ha una mica de tot.
Sona una mica tort.
No, és diferent, és diferent, és diferent, és diferent. A més, això és molt anterior al tort. Molt, que estem parlant del 1912 al 1914.
Clar, testimonis vius no has tingut, no has pogut accedir a la memòria oral.
No, però he tingut...
De familiars, potser?
De familiars, sí. De familiars, he comptat amb 4 o 5 persones d'allà a la vall, fills d'algun d'aquests personatges. Per exemple, hi ha un personatge aquí, el Ton de Campassetes, que era la mà dreta del cap suprem de l'obra, i aquest personatge, diguéssim, va existir. Era el padrí d'un dels meus, de les persones que vaig poder parlar-hi, i aquesta persona va existir. Jo li he canviat el nom perfectament, però ens serveix també per explicar certes circumstàncies de com funcionava tot allò. Dir-vos també que hi havia, per una banda, diguéssim, tots els obrers, no? Però, per l'altra, hi havia el cos tècnic, i el cos tècnic era bàsicament suís i francès. Eren gent de Suïssa que es van venir a instal·lar aquí, van venir a viure aquí, i que eren els caps de l'obra.
Per tant, això són dos mons a part, no?
Correcte.
Uns i altres.
Exacte. Que això també intento explicar-ho.
I, a més, hi ha la gent de la vall.
I, a més, hi ha la gent de la vall.
Uns devien participar-hi, treballar-hi, d'altres s'hi devien posar d'esquena.
Sí. Els que hi van participar, com vaig explicar abans, per exemple, una de les raons bàsiques era que si guanyaven un jornal habitual de 3 pessetes diàries com a mosso en una casa pairal, doncs aquí, fent d'obrer, podien guanyar com a mínim 5 pessetes al dia, per jornada.
El jornal.
Per tant, era un motiu més que suficient, doncs, per posar-se en aquesta qüestió.
A qui recomanes Llum d'aigua? Qui s'hi pot enganxar a la història, aquesta història basada en fets històrics que ens transporta a la Vall Fosca de principis del segle passat, amb aquest projecte titànic de construcció d'aquesta primera central hidroelèctrica?
Bueno, qualsevol persona que tingui la xafarderia històrica a dins del cor, jo crec que li pot interessar molt.
Són molts.
Sí, per això.
Té molts fans la novel·la històrica.
Doncs per això. Jo crec que els hi pot interessar molt. Però és que, a més, a part d'això, si no dius, no m'interessa la novel·la històrica, bueno, també hi ha una trama d'uns personatges, doncs molt interessant, que no explicaré d'acabar el tema, evidentment, però que jo penso que enganxa molt, no? La relació entre tots els personatges, entre ells, no? El Manolo com a miner, el cap de l'obra, que és un suís, la visió de la gent de la vall, mitjançant un personatge, el Quim Lopadrí, un home gran que es mira les obres amb una distància, i allà podem adonar-nos del punt de vista de desconfiança de la gent de la vall. Hi ha una mica de tot.
Deies que la carretera es va fer en temps rècord. Quan has trigat tu a madurar aquesta idea, aquest projecte, fins a tenir ja el llibre a les mans?
Bé, tot plegat una mica més de 5 anys. Perquè primer va haver-hi la fase de documentació, que va durar uns 2 anys i escaig, i després, bueno, doncs desenvolupar-ho tot, crear-ho tot, escriure-ho tot, repassar-ho tot, fer-ne 8 versions diferents...
8?
Fins que la criatura ja ha sortit.
Ja comença a caminar.
Que ha costat.
En la presentació d'aquest divendres 13 al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, dius... en la targeta de presentació, que els assistents viurem una experiència sensitiva. Què vols dir?
Home, això és sorpresa.
No serà una presentació tradicional?
No, No serà la típica presentació d'un llibre on hi ha una sèrie de persones que es posen allà asseguts amb unes cadires o amb uns sillons explicant doncs, el llibre, que també ho serà, perquè evidentment es tracta que pugui explicar la novel·la i tot el que hem estat xerrant ara aquesta estona. Però serà una cosa molt especial, jo diria que única. Intentarem, espero que surti bé, perquè també ens ha portat molta feina, això.
Ho descobrireu divendres 13 de març a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Consell Comarcal, on Joan Ríos presentarà Llum d'aigua, publicat per Stomberg. Gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
La segona proposta ens porta cap a Sant Sadurní, on avui aterra la Combo Gira, un seguit de petits concerts de la mà de les escoles de música dels hostalets de Pierola, Piera, Sant Esteve Sesrovires i Sant Sadurní. En té tots els detalls el nostre company Miquel Cuenca.
Doncs sí, Sílvia, com comentaves, i més en concret avui a les 7 de la tarda, al celler de la Fassina de Can Guineu, aquí a la capital del Cava, a terra, la Combo Gira, ho comentaves, és la unió d'escoles de música de la Vegueria Penedès, podríem fer més específicament Anoia, Penedès, Garraf, que al cap i a la fi també és la totalitat de la Vegueria, si ens deixem al Baix Penedès. És per això que avui tenim aquí a la directora de l'Escola de Música Municipal de Sant Sadurní, la Janet Portella, també és col·laboradora amb altres programes, zones de música, però avui, i també ho va comentar en un programa, que la Combo Gira aterrava primer a hostalets, ara arriba a la capital del Cava. Janet, hem fet una descripció acurada, però més específica. Què és la Combo Gira?
Bé, la Combo Gira, com el seu nom indica, és una gira de combos. És a dir, les escoles que heu mencionat i que bueno, ens entenem molt bé entre nosaltres, tots tenim aquestes petites formacions més modernetes, normalment, no? Tipus pues, grup de rock, grup de pop, a vegades unes formacions una miqueta més estranyes i amb diferents elements més clàssics, més, però sempre amb una música i un repertori així més modernet. I clar, aquests grups o combos tenen de tant en tant algun concert, però no tenien un moviment tan gran com podíem fer. I vam pensar, bueno, sobretot va ser a l'Eugeni, des d'Hostalets de Pierola, que va dir, ostres, podríem muntar com una gira i cada any tornar-la a fer i que els nostres alumnes pues, marxessin de gira durant tot el curs i fessin aquestes quatre parades en aquestes quatre poblacions. I, a més, intentant fer un format que sigui com semblant al que fan els professionals que van a fer aquestes petites gires, no les gires d'estadi, sinó les gires de cafè-concert o de concerts de més petit format.
Comentarem aquests dos aspectes, el de la gira i també els concerts de petit format, aquest de cafès. Primer anem al de la gira. Entenc que això també entusiasma els alumnes, no? Entenent la gira com ja més en l'àmbit professional, però portar-ho dins de l'escola, fer aquestes gires per diferents espais i diferents municipis.
Clar, és divertit perquè et mous del teu municipi, però a part és divertit també perquè com que ja hi ha una tendència a fer cada any la mateixa gira, doncs alguns que repeteixen d'un any a un altre doncs veuen les diferències, la seva evolució, també veuen els seus companys d'altres combos que han coincidit en anys anteriors, com també fan aquesta evolució. Hi ha relació entre ells, es fan amics o tenen després inclús algunes trobades posteriors. Vull dir, és tot un seguit de coses i jo crec que d'avantatges molt pedagògics com a músics, però també com a persones. I és una cosa en la que realment creiem. Ja, de fet, si ho estem fent des del 2021, deu ser que a algú ens agrada.
S'aposta per concerts de petit format, uns concerts que no són el d'estar al públic assentat, focalitzat 100% en l'actuació, sinó més en un àmbit més distès. Al ser escoles, entenc també que és un objectiu lúdic pels alumnes.
Clar, és una miqueta lúdic i és una miqueta formatiu en quant a què passa quan els professionals se'n van a un bar o a un cafè-concert o una cosa així, I no és com un auditori que tothom t'està mirant, que hi ha un respectuós i sagrat silenci que ningú pot respirar ni tossir. I no, i en aquest cas doncs és tot el contrari. És què passa quan la gent s'està prenent una Coca-Cola o està xerrant amb el seu marit, perquè en aquest moment, o amb el seu germà, o amb qui sigui, i l'atenció no és plena. Llavors, què passa? Quan, no? També és important saber sortir una mica del coixí, dels cotonets, del bon tracte al músic, i et trobes una miqueta amb aquesta... aquest altre aspecte, no? I jo crec que també és formatiu entendre aquesta altra visió més de professionals que tenen que treballar en diferents situacions.
Per tant, què és el que es podrà trobar allà al celler? Quin serà l'ambient o l'escenari que es té preparat?
Bueno, com els altres anys i com s'intenta fer en tots els altres escenaris de les diferents poblacions, el que s'intenta és fer una miqueta la visió així com de cafè-concert. Llavors, les afes, normalment, o si és un bar, el bar, però en el nostre cas l'afa de l'Escola de Música de Sant Sadurní muntarà com una barreta de bar, i muntarem unes taules perquè la gent es pugui prendre un algo mentre escolta els combos. I l'any passat ja ho vam fer així, i clar, l'ideal seria un ateneu o un bar així amb més possibilitat de moviment, però bueno, a més el celler és tan bonic que queda superbé.
Parlem ara una mica de la organització o parlar d'aquestes escoles de música que participeu a la Combo Gira, que és el que portareu cadascuna de vosaltres.
Doncs això també és una cosa que està superbé de la Combo Gira, i és que no és mai el mateix. O sigui, totes les escoles tenim un número X de combos o de petites formacions, com he dit abans. Nosaltres, en el nostre cas, tenim 5 combos, 4, perdó. En altres poblacions en tenen 5, 6, 3, 2, depèn. Llavors, intentem fer-lo rotar, és a dir, que no tots els dies que hi ha combo gira toquin els mateixos grups, no? I això fa que, en alguns casos, els combos siguin el típic grup de pop, rock, baix, bateria, guitarra, cant i piano, per exemple, o el que sigui, i en canvi a vegades hi hagin unes formacions pues, que potser entren instruments molt clàssics o instruments que no són tan habituals de veure en un combo, com pot ser, no sé, una trompa, un violoncel, o diferents petites participacions que fan que sigui realment molt original. En el cas de divendres, aquest any, aquest cop sí que les formacions són totes bastant pop-rockeres, tot i que trobem alguna flauta travessera o algun instrument així una miqueta, o un clarinet, que no són molt habituals en els combos, normalment són més vents metall, més trompetes i saxos, però bueno, si no és per això, la veritat és que els grups que venen aquest cop són tots bastant pop-rockeros.
Comentaves abans que a banda de la Combo Gira, fruit d'aquesta unió, també sorgeixen altres projectes a banda.
Sí, bueno, el que sí que es veu és que de tant en tant, el que comentava abans, no? d'un any a un altre coincideixen grups, coincideixen diferents membres de diferents escoles que es comuniquen, que es troben bé, que es relacionen posteriorment i que, bueno, per què no, a lo millor hi ha després una miqueta més de relació musical o d'amistat, també. No necessàriament de... I també el que també s'aconsegueix és que a vegades, quan un cop els combos han agafat confiança amb aquestes petites combogires, doncs després comencen a fer els seus bolillos ja, independentment de l'escola de música, el qual a nosaltres, clar, ens fa molta il·lusió, perquè és del que es tracta.
Quants alumnes hi participen?
Doncs estem sobre els 30 i pico, gairebé 40, aquest cop, eh? Perquè hi han hagut concerts amb, bueno, gires, concerts de gires en més, i depèn del que et deia abans, no? Depèn dels combos que toquin en aquella ocasió.
Ara que parlem de l'àmbit temporal, la idea inicial del projecte ha anat canviant en el pas del temps? S'ha mantingut?
No, la veritat és que es manté bastant la mateixa idea, aquesta, perquè el projecte és bastant clar, no? Diguem-ne que els objectius són bastant clars, no? Aquesta idea de que es trobin unes possibles realitats que són una mica diferents de les típiques audicions o dels típics concerts, que tinguin que buscar-se una miqueta més la vida a l'hora d'ajudar a muntar i desmuntar els concerts, i també això, no? La possibilitat de que les famílies estiguin, pues, parlant amb altres famílies i fent una mica de societat a part de compartir aquest concert.
Hi ha altres escoles de música que s'hagin volgut unir dins aquest projecte, o per què sou aquestes escoles? Té algun motiu, o va ser interès mutu, o perquè ja us coneixíeu els diferents equips directius?
Bueno, una mica tot. La veritat, una mica tot. Som membres de la zona 7 de l'ACEM i llavors ens coneixíem de les reunions de la zona 7. Per què aquests quatre? Doncs ben bé no ho sé. La veritat és que això va ser, jo crec, parlant un dia a partir... Saps que ja he comentat alguna vegada en el programa de les zones de música que fem sovint trobades, no? En què, doncs jo que sé, trobada de violoncels, trobades de vent metall, trobades... I en aquestes trobades sempre els professors parlem, ens expliquem coses, i jo crec recordar que va venir una mica així, no? De dir, ostres, podríem fer... perquè es fan també trobades de combos, però clar, normalment són coses molt grans, molt més complicades de fer, de muntar, perquè són on hi participen moltíssimes més escoles. I vam dir, ostres, podríem fer una cosa més petitoneta, a nivell més local, i nosaltres que estem relativament a prop, doncs mira, va anar una miqueta així, i la veritat és que ens trobem molt a gust.
Doncs, Janet, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta agenda al detall, per comentar-nos tots els detalls d'aquesta combogira, que recordem, fem el recordatori avui a les 7 de la tarda al celler de la Fassina de Can Guineu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.